Des d'ahir al vespre fins al proper 29 d'agost, això sí, diumenges i dilluns matí la sala està tancada, tenim ja muntada l'exposició Fragments d'Arquitectura d'en Marià Castelló. La podeu anar a visitar cada dia de 11 a 2 del matí i de 7 a 9 del vespre a la sala d'exposicions de l'Ajuntament. Bé, en aquest cas, en Marià Castelló ha elaborat un projecte a partir de la reflexió sobre arquitectures ubicades a l'illa Formentera que mostren una relació entre els espais que allotgen i l'edifici, en general difícilment apreciables, de no ser per l'ús de la secció com a instrument d'anàlisi. Tot això en volem parlar amb ell mateix, el tenim aquí assegut dins l'estudi. Molt bon dia, Marià.
Hola, molt bon dia, Barat.
I gràcies per fer-nos un lluquet, per fer-nos un foradet i venir aquest matí aquí a Ràdio Illa. I en primer lloc, enhorabona per partida doble, que has parit una exposició i has parit una criatura.
Moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, quina s'ha acumulat feina aquests darrers mesos,
sí,
no?
Sí, a més tot es va concentrar bona part de, diguem-ne, tant del naixement com de la producció durant el confinament, el mes d'entre març i abril, i sí, va ser una època molt productiva, literalment.
Productiva i, en fi, segur que s'ha après a portar aquest estrès doble. Molt bé. Escolta, Fragments, expliques que aquesta relació entre l'espai on s'allotja l'edifici i l'edifici, en sí, concret, és difícilment apreciable, no sé, per l'ús de la secció com a instrument anàlisi. Què és la secció?
La secció és com... és un recurs molt emprat en arquitectura. És com tallar l'edifici per explicar-lo, per explicar el seu interior. I a través de fer aquestes peces, la secció es transformava en una mena de radiografia que ens pot revelar coses que no pots percebre quan visites l'edifici. Per exemple, una de les peces més figuratives, que és, per exemple, una capella de cisterna, mostra el que tots veiem, la punta de l'iceberg, que és la capella, el que, que és molt, molt bonica i que tothom li fa fotografies i tal, però no sabem moltes vegades què és el que hi ha a sota. Aleshores, a través de la secció, quan dones la volta a la peça, pots, per exemple, veure aquesta relació entre la capella i el buit que allotja, contenint allò més sagrat, que és l'aigua. Per tant, l'ús de la secció es transforma en algo que, d'altra manera, encara que visitem aquest edifici o aquest element constructiu durant el paisatge de Formentera, no podríem copsar, no podríem analitzar, a no ser de l'ús de la secció. Això normalment es fa amb arquitectura, es fa amb un planell. En aquest cas és un objecte tridimensional amb una matèria que s'apropa a la que es fa servir tradicionalment i que crec que pot portar una experiència que, com deia, doncs, ni la visita a l'edifici ni un planell et pot donar.
Quan parles de planell, o sigui, clar, jo penso, i una maqueta? O sigui, quina és la diferència entre la secció i una maqueta?
Bé, de fet, hi ha maquetes que també fan servir la secció com a element. El que passa és que la maqueta normalment és un element que es centra en el tot, o també és veritat que a vegades pot ser una secció, una part, i de fet algunes d'aquestes peces varen començar sent una mena de maqueta de l'objecte, però després moltes, diguem-ne, tres quartes parts han patit ja una abstracció i fa que en el mateix element es conjuguin, per exemple, una planta i una secció, o una secció i un alçat, fa que hi hagi una reflexió més profunda sobre l'objecte, és a dir, passen de ser peces més figuratives a fer peces un poquet més abstractes, tot i que sempre juguin amb parts figuratives que són fàcilment reconeixibles.
Els objectes que has volgut treballar són des de petits elements de l'àmbit domèstic fins a segments de paisatges esculpits per la mà de l'home, o sigui, i també les torres, sí, capelles... és el que t'interessa de Formentera? Està tot, el teu món formenterer està tot a inclòs en aquesta exposició?
No tot, però sí que una bona part. Com bé has dit, tot, el 90% de les peces estan concebudes a partir d'elements que estan a Formentera. Molts d'ells hi hem treballat, per exemple, jo crec que el motiu de la Torre d'Espies Català és l'element més treballat, però no, en la major part de les peces no les reconeixes, perquè són des d'un graó que, si no ho saps, no el podries ubicar, a una secció nadir, a una secció tallada per dos, en dos franges, que també és una mica irreconeixible. Són espais que coneixem molt bé, que hem treballat moltíssim i que ens venia de gust explicar aquest coneixement al públic. I és per això que des de l'estudi vam dedicar part del temps que disposem per elaborar aquestes peces.
Mm-hmm. Amb quin material treballes per aquestes peces?
Es treballa en formigó, amb diferents additius, amb guix, i també s'ha fet alguna prova amb fang, però bueno, la major part són en formigó i guix.
I amb quin instrument treballes? O només amb les mans? O...
De fet, l'element, o sigui, el sistema per elaborar les peces és un sistema constructiu molt habitual, que és l'encofrat. És elaborar, és com construir el buit de la peça per després rellenar-ho amb el que serà massís, no? I amb això s'ha de fer una labor bastant alquimista de tenir unes proporcions molt adequades per elaborar una massa que fragui en el moment adequat, que tingui una consistència adequada, que es pugui treballar ràpid i a la vegada quedi prou resistent. I bé.
Les obres presentades i exposades a l'Ajuntament Vell, com tu bé deies, de vegades hi ha un element concret que un li costa reconèixer-lo, que pertany a aquesta o altra edifici arquitectònic, valgui la redundància. Hi ha un text de vora que ho explica una miqueta, que ajudi que guiï una miqueta el visitant?
No. De fet, els noms de les obres són bastant abstractes.
Uh-huh.
Té com una mena de... Sí, la lletra que precedeix es fa referència al material, F de formigó o G de guix, per exemple, i després la següent part del nom és el pes en grams, perquè fa referència també a lo important que és la densitat i el procés de, diguem-ne, les dosificacions que s'han de fer servir per aconseguir les peces. Tampoc he volgut explicar massa les peces, perquè també n'hi ha algunes que tendeixen a certa interpretació. Abans et parlava d'aquesta capella de cisterna, que és una de les peces més figuratives, però que un amic que és arquitecte i que hi va passar per la mostra em va dir, perquè n'hi ha dues i una està frontal i la segona està girada perquè es vegi la secció, però si més m'hagués quedat amb la de la dreta, la que només veu la capella, podria ser perfectament una abstracció de l'església de Sant Francesc de la façana, perquè realment la proporció de massís amb el campanar és similar, no? Per tant, jo, sincerament, aquesta relació la desconeixia, però una vegada me la va transmetre em va semblar molt interessant. Com algo que és molt figuratiu, al final pot no ser-ho tant i fer-te pensar en una altra cosa. I aquest mateix company es va parar davant d'una altra peça, que per mi era bastant òbvia, i que conjugava una part d'un alçat d'una obra d'en Henri Quillet, amb una secció de la casa Erro, de la mateixa obra, però en planta, passava d'un alçat a una secció, perdona, una planta. Per mi era molt òbvia, però ell no l'havia reconegut. I me feia gràcia aquesta ambigüitat i aquesta recerca a través del bagatge de cadascun.
Mm-hmm. Clar, del Marià Castelló coneixem un estil consolidat de fer edificis. Alguns dels teus són reconeixibles, Formentera... Què podem conèixer a través d'aquestes obres de tu?
És difícil parlar d'un mateix, no? Sí que és veritat que és un projecte molt bastant desvinculat del que normalment fem a l'estudi, però sí que és veritat que la seva elaboració ha acabat tenyint alguna de les obres, i m'explicaré. De fet, el primer motiu, que és la primera obra que està començant l'exposició quan començam a l'esquerra, és el motiu d'una porteta petita d'una casa de dalt de Can Marianet. Una obra que vàrem fer un aixecament per fer una petita intervenció i que ens vàrem quedar meravellats d'aquell objecte. Aleshores, aquell objecte va ser com a l'inici, el fruit, el germen de l'exposició, i després, amb una obra que està molt al costat, de la mateixa família, algunes de les peces les hem elaborat nosaltres mateixos, amb motius d'aquesta casa veïna. I ha sigut com... Ha sigut molt bonic poder no només dissenyar un espai fins al darrer detall, que això estan bastant, diguem-ne, acostumats, sinó arribar a executar-lo amb les nostres pròpies mans i que l'edifici acabi amb alguna cosa que hem executat de manera manual. I això ha sigut el fruit de... un dels fruits d'haver treballat amb aquest projecte. Per tant, tot i que no sigui algo que estem que treballem habitualment, ha acabat tenyint el que fem habitualment.
Tu, quan dissenyes una casa, quan dibuixes una casa i treballes, tu no tens la sensació que ja estàs fent art?
Bé, això és molt relatiu. Sí que és veritat que intentem fer-ho el millor possible i passar-nos-ho bé i intentar gaudir d'allò que fem. I crec que és el primer pas perquè pugui ser algo que opti a ser reconegut o que entri en aquest camp de l'art, perquè això és algo que no, encara que ho vulguis, no sempre, no depèn de tu. És algo que bueno, sembla la millor de les intencions, però diuen que l'infern està ple de bones intencions, no? Doncs no n'hi ha prou. Sí que és veritat que li posem moltíssimes ganes a cada projecte. Fem molt pocs projectes a l'estudi. Aquest ha sigut una excepció perquè el fèiem pràcticament en ratos lliures, jo en caps de setmana, li hem dedicat un esforç de... En tot temps allà no n'hi havia, però sí, està fet amb molt de carinyo.
Però, o sigui, ho plantegeu d'una altra manera. Quan tu estàs treballant en un projecte, doncs, d'un habitatge o el que demanen, i estàs treballant, en canvi, doncs, amb aquests fragments d'arquitectura, uh-huh. L'estat d'ànim, l'energia que sents, uh-huh. Es diferencien molt?
Jo crec que... Sí i no, perquè sempre intentem gaudir amb el que fem, però sí que és veritat que les vegades que he dedicat a fer aquests fragments, a dissenyar-los, a fer croquis, normalment sempre ho feia per ple. És a dir, sempre era un moment en què era per mi, en què sabia que no hi havia cap pressió externa, perquè una de les coses que condicionen molt l'arquitectura és que, a diferència de la resta de les arts, hi ha un promotor. Nosaltres dissenyem, però no promovem l'obra, no la financem nosaltres. Aleshores, aquesta bretxa te crea moltíssimes de tensions i moltíssimes de limitacions. En el moment en què tu ets el propi promotor de l'obra i la pots fer com tu vols, quan tu vols, això t'obri una gran llibertat que pot ser també un repte, però en el nostre cas s'agraeix moltíssim, després de treballar molts de condicionants, alliberar-te d'aquest tema del finançament i saber que tu mateix finances l'obra, per tant, pots fer el que vulguis i pots arribar pues, allà on et porti el camí. No?
Ja seria un món ideal, no?, que un arquitecte tingués un mecenes, no?, com tenien, no sé, Haydn o Händel o Beethoven, que els encomanaven rèquiems, no?, i els hi pagaven i fes el que vulguis, no?
A veure, aquesta llibertat sí que és veritat que moltes vegades l'enyoram, però també és veritat que moltes vegades les limitacions, tant de pressupost com de l'emplaçament o inclús de la normativa, són reptes que ens fan treure solucions que d'altra manera no hi arribaríem. Per tant, les limitacions a vegades són també molt importants, però he de dir que moltes vegades enyoram, doncs això, tenim una proposta que podria ser molt, molt potent i pensem en el client. I ara com li expliquem? Com s'atrevirà a finançar això d'aquí? Perquè és massa agosarat o no creiem que ho pugui entendre. I alguna vegada ens sorprenem i ens diuen que sí, però moltes vegades es queda amb algú molt diluït d'allò que realment havíem concebut principalment.
Clar, hi ha d'haver un consens. Marià, tu tens un espai diferenciat en el teu estudi on fas els fragments i on treballes el teu treball convencional, per dir-ho d'una manera, arquitèctic?
No, el nostre espai és bastant petitet, tot es fusiona i, de fet, jo crec que una de les coses que ha fet que això vagi endavant és que les primeres peces les teníem penjades a prop d'on tenim les maquetes i les podíem veure cada dia, i t'he de dir que m'agradava veure-les i en parlàvem amb la Lorena, que no ho he dit, però...
Et torno a preguntar, parles en plural tota l'estona.
Sí, parlo en plural perquè... perquè tot i que el projecte i els esbossos i bona part de la feina ha pues, arrencat de coses que he fet jo, sí que no s'hagués pogut portar a terme sense tota la dedicació que des de l'estudi s'ha fet, on a Lorena, la meva companya de feina, que també és arquitecta i és un excel·lent professional, li he dedicat moltíssimes hores, moltíssims recursos de l'estudi que hem volgut invertir en aquest projecte i que ella mateixa pues, també m'ha donat molt de suport moral per tirar endavant. I el que deia, doncs, veure-les cada dia, el fet de tenir aquesta proximitat amb elles i de no cansar-te'n, feia que dius, igual val la pena de continuar, no? I després, a partir del confinament, sí que hi ha hagut una diferenciació, una bretxa, perquè en una de les tardes que tenia lliures vaig passar els sacs que tenia de material, les eines, i vaig acabar fent les peces des de casa perquè l'estudi va estar tancat uns 2 mesos, uh-huh. I quan vaig tornar ja no varen tornar les eines de fragments perquè ja tenia la cadena de producció a casa, i per tant ara no queda res de fragments a l'estudi, però hi tornarà, espero.
I a casa treballes amb diferent que com treballes a l'estudi? No sé, per exemple, et poses... Una curiositat, en el teu cas, et poses música per treballar?
Em poso música, sí, en algunes a vegades, quan en la part més potser de croquis o quan estic treballant alguns encofrats... D'altres que són molt intenses, com el moment en què amasses i verteixes el formigó, que tot va molt de pressa, sincerament no. Estic molt concentrat amb el que faig i el silenci me va millor.
I quan et poses música, què escoltes, Maria?
Doncs m'agrada molt el jazz, la meva dona és una experta i sempre me fa playlists i jo les escolto. I tu, per cert, també, abans que he parlat d'Anna Lorena, com a promotora, copromotora d'aquest projecte i un pilar molt important, però no em vull deixar 2 persones més que també han sigut transcendents en tot aquest procés, que són en Manolo Oya, el conegudíssim a Formentera per la seva tasca cultural, i al qual vàrem tenir la sort de poder-li mostrar aquestes poques obres, en teníem potser 7 o 8 al desembre, abans de sol·licitar l'espai a la sala. El Manolo, jo confio molt en el seu criteri i sabia que si no li agradava ens ho diria obertament, i ens va dir que algunes de les peces li interessaven, ens va dir que li interessava més un camí que un altre, i sincerament d'aquella reunió vam sortir reforçats i amb més convicció per demanar la sala i finalment obtenir-la i després ja... tirar-nos de cap a la piscina. I en última instància, però no menys important, en Elena Vinyasca, la meva dona, que també és artista i que, si no hagués estat per també doncs, el seu suport moral i també amb moltes peces donant-me la seva sincera opinió de certes, diguem-ne, versions del mateix projecte, un sí, un no, doncs segurament no haguéssim acabat amb el que hi ha. Amb el que avui a la sala.
De vegades quan entrevistem doncs, a músics o a escriptors, els hi preguntem quin mètode de treball tenen, no? Tu ets de posar-te unes hores cada dia, o si estàs molt engrescat en aquell moment que t'ha arribat la inspiració i concentrat fins a aquest punt pràcticament zen en una obra, no la deixes encara que te'n vagis a dormir a les 3 del matí?
Doncs sí que és veritat que per la nostra feina estem acostumats al rigor i per això sí que tenim unes hores i un moment en què cada dia comencem a una hora i anem a l'altra i això hi ha com una constància, no? Però també és veritat que jo diria que la major part dels esborranys de totes les obres que hi ha s'han fet en cap de setmana en moments que després de dinar et trobes bé al sofà o et poses a la terrassa un moment i comences a dibuixar i te'n surt una i l'altra i no pots parar. I dona igual que sigui diumenge, dona igual que sigui. A vegades, quan estàs molt concentrat en una cosa, t'aixeques a les 7 del matí i ho tens al cap i te'n vas directe al quadern de croquis i dibuixes tot el que tens, perquè allò, almenys a mi, se me'n va molt ràpid.
Sense cafè.
Sense cafè. No, de veritat, és una cosa que directa. I moltes vegades, jo m'he arribat allà molt pront a les 5 del matí amb una tormenta d'idees que havia de... Llavors, algunes van endavant, altres no, però les has d'apuntar perquè moltes vegades no entens molt bé la relació entre unes i les altres. I sí, per tant, jo diria que una mescla. No sé qui... no sé quin gran artista deia que tant de bo la inspiració t'agafi treballant, crec que era Picasso, no estic segur, però és molt important. O sigui, que tant el rigor, que és una cosa molt important en arquitectura, perquè és, a diferència d'altres disciplines, doncs acaben executant la teva obra altres persones, per tant, ho has de comunicar, i crec que ens estem passant el temps, potser, no?
Ens comuniquem així perquè hi ha un vidre i no podem parlar, i aleshores tenim tot una, diríem, un estol de gestos, no? que fem servir, doncs, per donar indicacions. Jo, mira, em recordo el cas d'en Joan Margarit, no? Uh-huh. Arquitecte.
Sí, i poeta.
I arquitecte i poeta, no? Uh-huh. Que, però, clar, són dues disciplines. Ell, fins i tot, té un llibre molt maco que es diu Càlcul d'estructures,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
És un llibre de poesia. Però, clar, són... o fins i tot hi ha casos, doncs, de poetes boxejadors, no? Boxejadors, uh-huh, que també eren poetes, per posar un exemple dramàtic, no? Però, clar, en el teu cas tens la teva feina professional i després tens, per dir-ho d'alguna manera, la teva, no sé si afició o hobby, que tu solament no ho diràs així perquè estan els dos molt relacionats, que estan circumscrits a una mateixa disciplina, com si diguéssim. Mm-hmm. Tens algun altre interès cultural o de lleure allunyat del que és l'arquitectura en si?
Allunyat...
O allunyat, o de diferent?
En paral·lel, sí, la fotografia.
La fotografia, però cap sí. I a la fi hi ha
sí,
un...
Sí, és molt, evidentment. I aquestes sí que són dues disciplines que normalment van... Hi ha molts arquitectes que també eren fotògrafs o fotografien les seves obres, tenien interès en la fotografia. Però he de dir que la manera en què et fa mirar, o almenys la manera que nosaltres, o jo acabo fent les fotografies de les obres, també ha condicionat molt precisament aquestes obres, aquests fragments que hi ha allà, perquè tot i que siguin tridimensionals i alguns si te'ls puguis mirar des de qualsevol angle, n'hi ha molts que són molt, molt frontals, molt plans, on quasi podríem parlar de quadres que tenen profunditat, perquè aleshores la frontera entre l'arquitectura, l'escultura, la fotografia, la pintura, podrien diluir-se molt, no?, o mesclar-se, no?, i potser hi ha alguna d'això en les peces que estan exposades.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Marià, per haver vingut. Enhorabona, de nou, per aquesta exposició i per, bueno, per estar en el Club dels Pares.
Gràcies.
I que vagi molt, molt bé. Hi seràs algun dia, tu, per l'exposició? Entenc que estàs molt ocupat, però...
Sí, avui, per exemple, entre les 12 i la 1 segurament estaré a la sala, i altres dies suposo que també.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Marià.
Gràcies a vosaltres.